Benvinguts a l'Internauta.
Aquesta setmana, Vicent Partal entrevista Joan Canadell, soci fundador de Giracat, una empresa que treballa amb el self-balancing unicycle, traduït al català com a monocicles elèctrics. Respecte a l'actualitat tecnològica, aquesta setmana us parlarem de l'arribada de Pokémon a les pantalles del mòbil, de robots que ensenyen idiomes i de la nova taula patentada per Neti. Amb tot això farem l'Internauta de la setmana del 8 de juliol de 2016.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Ja sabeu que si a l'Internauta últimament tenim una certa preferència pel transport. El transport s'està convertint en una revolució completa, des dels cotxes que no tenen conductor fins a tota mena de vehicles que permeten fer coses que fins fa poc eren fantasia o gairebé ciència-ficció i tot. No? I avui tenim una conversa relativa a un transport i sobretot el que es pot fer o el que pot fer la gent amb algunes d'aquestes coses. Concretament, parlem d'una cosa que en diuen SBU, que vol dir Self-Balancing Unicycles, és a dir, unicicles que es poden moure, que es poden balancejar ells sols. Ara us ho expliquem. Sona molt més complicat del que en realitat és, i per parlar-ne tenim nosaltres en Joan Canadell. Què tal, Joan?
Molt bé, bon dia.
Conegut per mil activitats, però en aquest cas com a soci fundador de Giracat. www.giracat.cat, els que vulgueu saber més, no només sobre aquesta màquina, sinó sobre les activitats que Giracat proposa. Expliquem primer, Joan, això de què es tracta. És a dir, unicicle vol dir que té una roda,
sí.
Encara que aquest...
Aquests són dos en paral·lel, però són solidàries, per tant, és com si fos una sola roda.
Els que ens veuen per televisió, no els que ens escolten per ràdio, la màquina que tenim al davant té dues rodes, encara que sigui una de sola. I això de self-balancing vol dir que conforme te mous tu, se mou la màquina?
Sí, una mica és això. És a dir, bàsicament, tècnicament, és molt simple d'explicar. Això consta d'uns sensors de verticalitat, l'aparell té uns sensors de verticalitat i després té uns motors. Els motors aquests el que fan és que quan perd la verticalitat corregeixen en un sentit o en un altre. Quan perd la verticalitat? Quan nosaltres estem sobre l'aparell, movem el cos endavant, ell nota aquesta inèrcia, nota aquesta pèrdua de verticalitat i corregeix tirant endavant per tornar-lo a posar vertical. D'aquesta manera s'aconsegueix que l'aparell ens porti. I si en tira enrere és al revés, corregeix enrere, per tant el que ha de fer és frenar o fins i tot anar a marxa enrere. Per tant, el self-balancing és perquè tu mateix el fas balancejar i ell acaba corregint en funció del moviment que tu facis.
Jo sóc molt ignorant al respecte d'això, per tant, te faré preguntes molt...
Sí, tranquil,
molt
tranquil.
Com es gira amb això?
Perdó, com
es gira? Com gira?
Es gira simplement amb un moviment de cos, és a dir, és una mica similar a l'esquí, és a dir, el que passa que evidentment és una roda, no llisca tant com un esquí, per tant els moviments són una mica més lents que l'esquí, però en definitiva és un tema de pesos, els que esquiem ens recorda bastant el moviment de l'esquí, inclús es pot fer slàlom com l'esquí, de fet jo he baixat per la Tossa d'Alp sense neu, i amb neu també he fet alguna pista amb neu amb aquest aparell, i et recorda bastant l'esquí.
Tu has anat amb neu en una cosa d'aquestes,
sí,
de dues,
sí,
rodes?
Sí, sí, sí.
Ets molt atrevit.
No, i d'una roda. I la veritat és que depèn, això sí que depèn molt de la neu. Amb neu dura s'arrapa molt bé, evidentment no en gel, amb neu dura. Amb neu tova el problema és que s'enfonsa, perquè una sola roda no té prou consistència i per tant s'acaba enfonsant. Però amb una neu dureta és molt divertit, i a més puja, això els esquís baixen, però pujar també, amb les pells de foca també ho fem els que fem esquí a muntanya.
Però costa molt.
Però costa molt, en canvi ja té motor, i puja amb unes certes limitacions.
Entenem que aquests aparells, els SBU aquests, són aparells elèctrics, no?
Sí.
Entenc? És a dir, per tant, s'han de carregar.
Sí.
I el motor que tenen funciona en base a això. Això és un procés lent, dura molt la bateria, depèn de l'aparell, suposa.
Exacte, hi ha diferents models. Ara estem parlant de que el model, anem a dir, de bateria més bàsica pot durar una hora i mitja, dues, en funcionament. Sempre parlem amb una persona normal d'uns 70 quilos i un recorregut pla. I el que més pot arribar a durar, doncs el que hi ha ara, la bateria que hi ha ara, pot arribar a durar 6-7 hores. Això permet fer doncs, des de 15 quilòmetres fins a 80 quilòmetres. Vull dir que estem parlant d'autonomies que avui ja són importants. Per recarregar-ho també depèn de la bateria, però anem a dir que una bateria de les bàsiques en una hora i mitja està carregat i una bateria de les més, de més capacitat unes 4 hores per carregar-ho. Per tant, té un cicle que és molt pràctic, és a dir, esgotar amb un aparell d'aquests tampoc estem tot el dia al damunt d'ell, per tant, el normal és que el carreguis un, dos, tres cops a la setmana, depèn del que facis, o si un dia fas una ruta llarga, doncs l'endemà potser el carregaràs. Però anem a dir que no és allò de dir contínuament anar carregant, no.
És a dir, vosaltres a Giracat el que heu fet és imaginar coses que es pot fer amb això.
Exactament, és a dir, és una bona definició.
L'aparell està,
exacte.
L'aparell existeix, això més o menys no és que sigui habitual encara avui, però ja comences a veure gent que va amb aquestes coses pel món. I vosaltres, l'empresa, el que heu pensat és, i ara què fem amb això, no?
Sí.
Especialment, suposo, perquè això... Clar, ara no ho té la gent a casa, per entendre'ns, no? Però en canvi és molt llaminer provar-lo, no? Pujar ahir damunt, no sé si m'atreviria jo, però vaja, pujar ahir damunt en general suposa que a la gent una mica més atrevida que jo li deu fer la seva gràcia.
Justament és això, és a dir, nosaltres, o la visió que en el seu moment vaig tenir quan vaig veure un aparell al carrer funcionant, va ser dir, ostres, fa l'efecte que això algun dia tots ens mourem amb els successors d'aquest, no sé si seran exactament aquest o seran les mutacions que hi haurà sobre aquest, però és un aparell que, entre cometes, ho té tot, és a dir, pesa poc, és pràctic, és ecològic, és barat, uns preus a partir de 400-500 euros no és un preu, anem a dir, que no es pugui pagar avui en dia. Per tant, home, si tenim l'aparell, per què el podem fer servir? Perquè la gent normalment el compra per anar doncs, a la feina o estudiants per anar a la universitat, però el millor a nivell de negoci, que és la idea que vaig tenir en el primer moment, podem fer altres coses, com per exemple rutes. La primera idea que se'm va ocórrer, com que hi ha rutes en Segway, vaig pensar, per què no rutes amb Giracat? Clar, d'això a fer-ho realitat hi ha molts passos pel mig, perquè és molt més complicat això que un Segway, si no fa res.
Segway és aquell, perdona, és aquell que
té un mànec i dos rodes, és a dir, que és molt més estable i per tant és un Segway, anem a dir que normalment en 2-3 minuts ja t'aguantes, vull dir que no necessites gaire més. Clar, en aquest, jo vaig trigar mitja hora a aguantar-me, el primer que vaig provar. Mitja hora, i encara hi ha gent que mitja hora no se'n surt, però jo mitja hora ja me'n vaig sortir. Però vaig pensar, clar, jo si vull fer rutes no puc estar mitja hora perquè la gent aprengui, perquè no funcionarà. Llavors, la primera barrera a trencar va ser dir, bueno, i com ho farem per aconseguir que algú, els primers 5 minuts, ja sigui capaç d'aguantar-se, no? I aquí hem tingut, doncs, 3 mesos, anem a dir, de creativitat, innovació, d'anar provant coses. I llavors, al final, el més pràctic ha sigut, com els nens petits a les bicicletes, posar-hi unes rodetes. Llavors hem agafat i hem adaptat unes rodetes al mercat, que no són les que ja alguns aparells porten de sèrie, que n'hi ha alguns que ja t'ho posen per aprendre, però són unes rodes que són incòmodes per fer el que nosaltres fem. Llavors hem buscat unes rodes al mercat que s'adaptin i que permetin uns girs que amb les rodes originals només són per mantenir-te recte, per trobar l'equilibri. Doncs bé, avui, amb aquestes rodetes, jo puc dir que tu i gent com tu, no? I anem a dir, pràcticament tothom, el 100% de la gent que vulgui provar.
Jo soc del gènere molt talós.
A mi em costaria
mitja hora mínim.
No, amb 3 minuts ho faries.
Bueno.
Sí, sí. Una altra cosa és que després ens anem a fer segons què. És a dir, jo dic aguantar-te. Jo dic aguantar-te i que amb un espai prou ampli i llis poguessis fer 10 metres endavant, 10 metres enrere i alguna petita curva. Això en 3 minuts, 5 minuts ho fas. I la prova és que des que hem començat, això ho estem comptabilitzant perquè és un tema que ens interessa, la gent que ja ho ha provat amb nosaltres i ja tenim més de 4.000 persones que ho han provat. Ningú ho ha deixat. És a dir, tothom que ho ha provat se n'han sortit. Aquest nivell, almenys està 5-10 minuts, perquè el que fem, per exemple, és en fires fer tastets, llavors els tastets són 5-10 minuts. Doncs tothom que comença amb una fira i ho intenta provar, acaba fent-ho. És a dir, per tant, hem vençut aquesta primera barrera que li diuen hem de fer alguna cosa que tothom ho pugui fer, perquè si no limitem molt a l'explotació després de diferents línies de negoci. I aquesta ha sigut la barrera. Per tant, avui és tan fàcil com un Segway. El que passa és que necessita un terreny molt adequat. És a dir, un terreny asfaltat o molt llis. En canvi, un Segway pots anar per muntanya i te'n sortiràs molt bé des dels primers 5 minuts. Amb això, per muntanya, els primers 5 minuts no te'n sortiràs. La majoria de gent no se'n sortirà. Però per un lloc asfaltat, sí. Per tant, aquesta és la primera barrera que hem trobat i la primera que hem superat. A partir d'aquí, quines línies de negoci podem o hem provat ja i funciona? Doncs les pròpies rutes, però també, per exemple, en fires, com deia abans, és a dir, Fira de Nadal, a Manresa aquest any, van per pujar-hi gairebé 2.000 persones, nens que provaven, i que l'Ajuntament va assumir el tenir aquesta activitat, com qualsevol altra activitat d'inflables o activitat infantil, i els nens, doncs, cada 7 minuts entraven 6 nens i anàvem renovant. No? Pues amb això ho han provat ja gairebé 2.000 nens a Manresa. Però això l'any passat, aquest any en tenim 3 de fires no acabades de tancar, però en paraulades, i per tant esperem que funcioni. Festes infantils, un gran descobriment. Festes infantils, avui en dia, si parles amb les mamis, amb els papes, al final diuen que estem farts de sempre el mateix, no? Doncs aquesta és una alternativa més, i això només necessita un espai, un espai llis, un espai on no hi hagi molta gent transitant, és a dir, una plaça amb un petit camp de bàsquet, o no sé, el fòrum, per exemple, hi ha un lloc molt bo per fer-ho, i aquí el que fem és portem unes quantes màquines i els nens des del minut 1 ja pugen i ja s'aguanten, i al minut 15 doncs ens anem a fer voltes i al cap d'una hora doncs tornem i s'ho han passat pipa. No? Vull dir que és una altra opció que ens està funcionant molt bé. I, per exemple, ara estem a la campanya de càmpings, estem a la campanya d'estiu, ja tenim 6 càmpings que hem començat a fer l'animació amb aquest aparell, un dia per setmana, un dia cada 15 dies, i en tenim diversos més que estem a punt de començar. Per tant, de línies de negoci possibles n'hi ha moltes. Amb empreses estem convençuts que amb grans magatzems és un producte que pot ser útil, o inclús per la gent de seguretat. Per tant, no sabem encara fins on podrem arribar. Nosaltres des del primer moment vam dir anem a donar-nos un any, més que res per fer totes les 4 estacions, i anem a donar-nos un any per obrir totes les línies de negoci que veiem possibles i després ja farem un pla estratègic per veure com les anem adequant. Però avui per avui, ja et dic, ja hem provat aquestes, funcionen i anem fent.
Entenc que si algú vol fer una prova d'aquestes, la millor manera és www.giracat.cat i allà sí. Deu trobar la manera de
contactar-nos allà, hi ha informació de preus, de tarifes. El que passa és que la web encara és l'original, que bàsicament està centrada en les rutes, però ja dic, hi ha moltes més coses que encara no estan a la web, que ho estem acabant de preparar per modificar-ho, però que també es poden fer, com això de les festes infantils, animacions, fires, etc.
Clar, i el manteniment de tot això és complicat, perquè clar, la vostra empresa deu tenir no sé quants aparells d'aquests,
20 i pico ja en tenim. 20
i pico. Això és complicat? O això és com una bicicleta, per entendre'ns? O és un...
Bé, això hi ha un servei tècnic del propi fabricant, o en aquest cas de l'importador aquí a Barcelona, que per qualsevol problema tècnic doncs ens el resol, problema tècnic més enllà d'una xurradeta, perquè evidentment si punxes la roda doncs això ens ho reparem nosaltres, petites xurradetes així sí. No obstant, la gran sorpresa en positiu és que tot i que tots aquests aparells s'acaben fent a la Xina, tots, totes les marques que avui hi ha al mercat, totes les marques que hi ha al mercat es fabriquen a la Xina, tot i això, que un dels dubtes era a veure què ens arriba o a veure què tenim, no? Doncs els aparells que hem comprat i que ja fa un any que tenim i que han passat per centenars de persones i pots comptar que no els cuiden gaire bé perquè salten, els tiren, els deixen anar, doncs la veritat és que avaries pràcticament zero. És a dir, petites coses que de seguida s'arreglen i ja està. I les bateries també estan durant molt bé, vull dir que estem sorpresos fins i tot d'un producte que podria estar sotmès a molta avaria tècnica i que realment no la té.
Tu t'imagines això d'aquí uns anys, la gent anant a treballar i a passejar amb allò?
Jo ja ho faig, és a dir, jo sempre el tinc al cotxe, sempre el tinc allà on vaig, sempre el porto. Per exemple, jo per venir aquí doncs he aparcat un quart d'hora caminant, però que en 3 minuts he estat aquí. Per tant, a mi ja no em preocupa l'aparcament, és a dir, inclús ja estalvio l'aparcament, perquè si no tinc molta pressa me'n vaig a un lloc d'aquests a Barcelona que es pot aparcar sense pagar i després em moc amb això per tot Barcelona. No? Per tant, jo ja ho faig i la sorpresa és que això és molt útil, és molt... inclús et puc dir que per Nadal vaig anar a comprar amb això, per Granollers, al centre comercial de Granollers.
Deus cridar l'atenció bastant, no?
Sí.
La gent se te deu quedar mirant.
Sí.
Deus haver-te acostumat ja, però...
Exacte.
Però és d'aquelles coses que... Què és això?
Sí, sí, sí. Tothom mira, tots els nens en volen un, molts pares també, tothom, ai, en vull un. Però aquí torna a haver-hi un tema d'una barrera, i és una barrera que nosaltres sabem que no es pot saltar en un any, i a millor en 5, és que... costa d'imaginar que això qualsevol persona ho pugui portar. Costa d'imaginar, i jo ho entenc. I de fet, jo quan ho vaig veure també tenia els meus dubtes. No? El que passa és que conforme la gent ho va provant, va veient que és fàcil. Per tant...
Per què dius Costa imaginar que
qualsevol persona... perquè això és una roda sola. És a dir, tots sabem anar amb bicicleta, però n'hem après quan érem petits, però això és una roda sola. És a dir, el primer que penses és això deu ser com un monocicle del circ, i tots sabem que per rodar un monocicle del circ necessites hores.
Sí,
Això no, perquè anem a dir, la pròpia autobalanceig de l'aparell en el sentit longitudinal fa que sigui molt més fàcil. És a dir, tu només t'has de preocupar del moviment lateral. Val? I el moviment lateral, el cervell el té, és a dir, aprèn molt ràpid. I aquesta és una de les deduccions que ningú m'ha explicat, però que hem vist. I és que per la gent que comença, inclús sense rodetes, o quan traiem les rodetes, que evidentment arriba un moment que les traiem, els primers 3 o 4 minuts, 5 minuts, la gent no té equilibri, però al cap de 5 minuts el comença a agafar, i al cap de 10 o un quart d'hora pràcticament ja es queda en ple equilibri.
Això pot dir que és lateral. Molt intuïtiu.
És molt intuïtiu. Sí, el cervell de forma automàtica, suposo que és un sistema de feedback automàtic, que ho aprèn. És a dir, l'equilibri lateral s'aprèn, però ràpid, és a dir, un quart d'hora. Per tant, com que el longitudinal ja te'l fa la màquina, si el lateral el fas tu en 15 minuts, o millor una persona que tingui més dificultats, mitja hora, vol dir que tothom, si vol, això ho pot fer servir, anem a dir, pel seu ús habitual. Per un dia fer una prova, és el que dèiem abans, amb rodetes i ja està. Però pel meu ús habitual, en mitja hora, una hora, el tindràs après. Per tant, bé, aquesta és la sorpresa que crec que la gent encara no és capaç d'entendre. Jo mateix me'n recordo quan va sortir el Segway, que no ho entenia, i sóc enginyer, vull dir que no era conscient del giroscop del funcionament aquest que t'he explicat abans. I, evidentment, ja un cop ho saps, doncs ja et quedes molt tranquil i veus que és prou fàcil. Però passar de dues rodes a una era més complicat, però no ho és. Vull dir, la veritat és que la realitat és que és molt més fàcil del que sembla. Però és lògic que la gent tingui aquesta barrera. Nosaltres fins i tot això ho estem començant a utilitzar, sobretot amb els nens, per trencar pors. És a dir, hi ha molt nen que quan puja diu «Ai, jo em mataré», el típic. I quan ja porta una estona i si anem amb ruta, al cap d'una estona, inclús quan els hi traiem les rodetes, els diem «Què, era tan complicat com et pensaves?» «No». Val, dic, doncs mira, la vida, quan tinguis una situació que et sembli que és molt complicada, recorda-te'n del GiraCat, perquè a vegades tu mateix et penses que una cosa és molt complicada perquè ningú t'ha explicat que es pot fer d'una manera i ho solucionaràs. Per tant, des d'aquest punt de vista, fins i tot creiem que té una part de... que pot ajudar a trencar barreres, sobretot amb el públic infantil juvenil, però a vegades també amb la gent gran, també ens passa a la gent gran que tenim aquestes barreres. Però bé, és qüestió de la gent.
Abans d'entrar, m'estaves explicant que m'ha cridat molt l'atenció, que això porta llum, evidentment, suposa que és necessari, sobretot, quan es fa més fosc i tot això.
Sí, però bueno, hi ha models que no en porten i hi ha models que sí, això és una opció, però aquest sí.
Però m'has dit que porta música.
Sí, aquest porta Bluetooth, llavors tu el connectes amb el teu smartphone i tu pots anar per tot arreu.
Sí, porta altaveus, diguem així.
Sí, porta un parell d'altaveus i anem a dir peta bé, és a dir, que se sent bé. El que passa és que això tampoc és per anar pel carrer i molestant a la gent, però tu pots anar per la muntanya i amb un volum adequat o per un passeig prou ample amb un volum adequat i bueno, també pots portar els cascos, no passa res. Però bé, és una opció més que tens, és una opció més que tens i segur que hi ha gent que li agrada, doncs això, cridar l'atenció amb una música alta, no? Però bé, és una opció més.
Però si ja no crides prou l'atenció amb l'aparell sol, sobre li posa música. Escolta'm, això sempre, habitualment, els ajuntaments, tota aquesta gent immediatament li pega per fer ordenances i us heu trobat amb...
Bé,
em sembla que amb els Segways va haver una polèmica a Barcelona, no?
Sí, hi ha una polèmica i, de fet, just ara venint amb el cotxe he sentit que havien prohibit en el litoral de Barcelona l'ús dels Segways fins que no hi hagi la normativa, això és d'ara, de fa una hora, fins que no hi hagi la normativa definitiva aprovada. Bé, de normativa Barcelona, que és dels pocs municipis que té regulació, n'hi ha una, que ara ja no me'n recordo si fa 2 anys o 3, i aquesta el que limitava bàsicament, amb aparells elèctrics, de mobilitat elèctrica, bàsicament limitava 3 coses. Una, l'amplada de l'aparell, que no fes més de 80 centímetres. Per tant, aquest no dona problema, però un Segway ja 80 centímetres ja li ve justet, depèn del model, li ve justet. pes que no pesés més de 25 quilos, perquè clar, un impacte d'una cosa que pesa 25 quilos, doncs ja, o més, doncs ja pot ser molt fort. Aquest, ja et dic, el que més pesa d'aquests pot pesar 14 a 15 quilos, per tant, de 10 a 15, vull dir que no tenim problema. Un Segway sí, un Segway pesa més de 25 quilos, els de tota la vida, anem a dir.
I mira que semblen lleugers.
Sí, però clar, allò pesa, sobretot els que són 4x4, allò deu estar entre 30 i pico 40 quilos. I la velocitat, que no corri més de 25 per hora. Aquests aparells també depèn del model, però per exemple aquest té limitació 18, però jo puc modificar amb el mòbil, puc modificar la limitació inclús, podria dir no, que no corri més de 12, puc fer-ho.
Hi ha models... Espera, alto, explica'm això. Sí. Vale. O sigui, tu te puges aquí damunt i amb el mòbil li pots dir coses a l'aparell.
Si jo puc configurar l'aparell amb el mòbil i dir-li si vas a 12 per hora, avisa'm i frena'm. Llavors té un sistema d'autoprotecció que el que fa és tirar-te enrere. Caram. Quan arriba a 12, tira enrere. N'hi ha altres que no, aquest ho té.
Però clar, la velocitat, perdona, la meva ignorància, però això havia quedat que era només tirant-te endavant i com li dones més velocitat? Tirant-te més endavant?
Tirant-te més endavant, però si tires molt més endavant, arriba un moment que caus. Però els aparells aquests el que tenen és això, un sistema d'alarma que comença a pitar o aquest t'avisa, aquest et crida en anglès i et diu cuidado, no corris tant. No? I llavors el que fa és la plataforma te l'aixeca perquè tu mateix corregeixis el moviment.
I per tant el frenes.
I per tant et frena i el frenes. És a dir, les dues coses.
És tot un món, això.
Exacte, és tot un món. Evidentment, si el forces acabes a caure, acabes caient, que això anant al límit ja m'ha passat alguna vegada. Allò, anem a veure el límit. Però bueno, no, tampoc passarà. Per tant, el que et deia, de les tres prohibicions de Barcelona, l'amplada, la velocitat i el pes, aquest aparell les compleix totes tres a la baixa, és a dir, no té problemes. El Segway no. El Segway, per tant, el que regula aquesta normativa de Barcelona és que tu no pots anar a Palacera amb un aparell que incompleixi una d'aquestes tres. Per tant, amb aquest pots anar a Palacera. I pots anar, evidentment, pel carril bici, però també pots anar a Palacera. Ara, la normativa d'avui sembla ser, perquè tampoc no he vist el text, que, bueno, que prohibirà que en el front litoral, que és on hi havia totes aquestes empreses que feien recorreguts i tal, i que clar, que la gent que per molt que s'hi posi allà sobre i s'aguanti, arriba un moment que pot tenir un descuit i picar contra algú, i segurament hi ha hagut incidents o accidents i han fet mal, doncs almenys en aquella zona ho prohibiran. Jo amb això sempre dic el mateix. Mentre siguis respectuós, evidentment no passarà res. La normativa és per la gent que no ho és de respectuós. Ah. Però jo vaig per la cera sempre amb això, sempre miro de deixar una distància entre les portes de les botigues, no anar per les ceres estretes, i si vas a una cera estreta vas a 6 per hora, que al final és una velocitat pràctica.
Es funciona caminant.
Ah, exactament. Per tant, com que això ho pots regular també, doncs, si ets respectuós, no, o sigui, no hi ha res menys invasiu que això. Una bicicleta és més invasiva que això, perquè és molt més llarga. En canvi, això és tan invasiu com les teves dues cames obertes, no és més que això. Per tant, jo crec que des d'aquest punt de vista també és un bon aparell, perquè el que em preguntaves abans, si veig que al futur les ciutats ens podem moure amb aparell així, jo crec que sí, jo crec que sí. Això hi haurà els que diuen que després no farem esport, i és veritat, però jo crec que ja la societat va en aquesta idea de dedicar una estona a l'esport i dedicar una estona doncs, a la feina. No? I llavors això estaria dintre l'estona a la feina, per tant, com més ràpid torni de la feina millor i com abans arribi la feina millor, no? Perquè tinc poc temps. Per tant, jo crec que sí que això es anirà imposant, no sé amb quina velocitat, però es anirà imposant. Clar, això és molt pràctic inclús combinar-ho amb el servei públic, és a dir, tu pots venir de Sant Cugat, pujar amb el tren amb això, clar, cap problema, deixar-lo allà al costat o sota el seient, arribar a l'estació i anar fins a la feina i deixar-lo al despatx a sota la taula, és a dir, que és que no cal ni una guixeta, vull dir que això és tan petit que ho pots deixar en qualsevol lloc, no cal deixar-lo al carrer, pots deixar en qualsevol lloc, no? Llavors, clar, quan combina servei públic amb el Giracat, clar, pots fer mobilitats que avui per avui són impensables. I agafar un cotxe des de Sant Cugat i aparcar a Barcelona i anar a la feina caminant els últims 10 minuts o anar amb això, segur que aniràs més ràpid amb això, tindràs menys problemes, podràs llegir, escoltar música, al tren i després aquí també escoltar música. Vull dir, jo crec que és una manera molt intel·ligent de moure'ns. I per tant, crec que sí que anirà progressant. Ara no sé en quina velocitat.
Ja. Abans hem comentat les activitats de la vostra empresa, que ara heu obert molts camps nous, això que des de les fires, les festes infantils, etc. Sí. Però el tema de les rutes, que és el tema que en principi us va donar a conèixer, sí, etc. No? A banda de l'aparell, quin tipus de rutes plantegeu a la gent? Què demana la gent? O com les feu un poc sota demanda, teniu rutes preparades, com ho feu això?
Sí, aquí el que hem fet és estandarditzar uns recorreguts perquè evidentment estiguin provats i després no tinguem sorpreses, no? I el que hem buscat són recorreguts doncs, amb un entorn agradable. I aquí doncs, tenim els de natura, els de muntanya, que bàsicament els que més funcionen és, per exemple, la ruta del ferro de Ripoll a Sant Joan de les Abadeses, que és una antiga via de tren que està asfaltada, que són 9 quilòmetres. Aquests 9 quilòmetres pots fer-los de pujada i baixada i en una hora i mitja, màxim dues, i has fet el recorregut, que és una mica la durada d'una ruta normal. Més d'això, la gent també es cansa, perquè sí. És una situació, una posició amb els peus que no és l'habitual, per tant, més que això tampoc cal. Llavors, aquesta és una molt bona ruta, amb un entorn molt agradable, i on bé, no hi ha sorpreses perquè és tot llis, vull dir que no hi ha problema. Bé, això és de les primeres que hem fet. Després, per exemple, el llac de Banyoles, la volta al llac de Banyoles, és un molt bon lloc. El que passa és que aquesta és una ruta que, per això que dèiem abans, per conviure amb la gent s'ha de fer en una hora que no hi hagi molta gent, és a dir, un diumenge al matí aquesta no la pots fer, perquè hem de ser conscients que la gent circula per allà caminant amb els nens, per tant, és una ruta que s'ha de fer en moments que no hi hagi una màxima afluència, o en èpoques potser que hi ha menys gent i tal. Després, per exemple, aquí a Gallecs també n'hi ha una, per una més pròxima a Barcelona també amb un entorn natural, part de Gallecs, n'hi ha una que combina asfalt i un tros de pista, que també està bé, pel mig d'un bosc, que és molt maco. I després, per exemple, el Fòrum de Barcelona, que és una zona que és molt àmplia, que ja no hi ha cap problema de poder molestar la gent o xocar, i que dona per fer moltes voltes per tot arreu, passar per ponts, els ponts sobre el Port Fòrum, i allà a la tèrmica inclús pots entrar fins al riu Besòs i pujar un tros al riu Besòs i tornar. És a dir, que són zones que no molestes a ningú, que tot està pavimentat, que tens alguns petits obstacles divertits com els ponts i que agrada molt. Per tant, bé, aquestes són bàsicament les que a l'Empordà també tenim una altra, pels pobles de Palau-sator, pobles medievals, que també és molt xula en el sentit de fer una mica també de cultura i després pues, la gent se'n va a dinar en un bon restaurant. Vull dir que... Però bé, bàsicament aquestes són les que hem estandarditzat com a bàsiques i si alguna vegada algú ens diu, home, jo vull anar a un altre lloc que coneixo, que bueno, ens ho mirem i si realment té sentit ho fem i si no, doncs diem que no.
Però per tant, diguem, aquestes són les rutes que la gent a través de la vostra web giracat.cat pot, diguem així, encomanar,
sí.
No? Però també si algú us demana un dia, escolta, voldríem fer no sé què, ho prepareu.
Sí, sí, llavors el que hem de fer és posar-nos d'acord i veure. És a dir, a vegades ho fem inclús per les festes infantils, enviem un petit vídeo de la zona. Una ruta no, perquè no podries fer el d'allò de la ruta, no? Però, escolta, hi ha una zona que crec que pot anar bé. Enviem un vídeo de la zona i m'ho miro. I si no, doncs ja vindré i m'ho miraré. Però a vegades, no sé, te'n vas a un poble al Maresme, doncs si ja ho veus clar, no cal anar-hi abans. Si no ho veus clar, doncs ja has d'anar abans. No? Llavors, bé, això és parlar-ho amb el client i en funció d'això, doncs, adaptar-ho. No és l'habitual. L'habitual és que la gent s'acabi adaptant amb una de les rutes que tenim. L'altre tema que també ja han començat és amb franquícies. És a dir, aquí ja tenim un parell de franquícies que són empreses que tenen altres activitats i que també ara oferiran o ofereixen el Giracat. En tenim una al Bages i una a l'Empordà. Llavors, bé, aquestes franquícies també trien el seu lloc i fan el seu espai, per tant, nosaltres amb això l'únic que fem és ajudar-los a fer-los tota la formació, explicar-los tot perquè funcioni amb la nostra experiència des del primer minut, vull dir que, però bueno, ells després ja trien el seu entorn, o també n'hi ha un que també va a fires i llocs així, vull dir que ja ens va bé. Vull dir que aquest tema de franquícies doncs ja veurem, tampoc no és que les busquem, però ara n'hi ha un altre Cubelles que també ens ho ha dit, vull dir, bueno, anirem veient, en funció de... Clar, aquí hem de pensar que un negoci com aquest, en un moment que se suposa que hi ha tanta gent aturada i que no requereix un alt nivell d'especialització i formació, doncs per una persona jove és un bon negoci, perquè amb un nivell d'inversió que no arribaràs als 5.000 euros, pots arribar a facturar 2-3.000 euros mensuals. Evidentment, tot depèn del que et moguis, de com ho tinguis per aconseguir clients. Però és un bon negoci si et mous.
Perquè això, per exemple, un passeig d'aquests, a quant el cobreu?
Nosaltres la ruta bàsica la fem a 25 euros per persona. Per tant, bé, a partir d'aquí, si són grups nombrosos, podem fer un preu especial, amb famílies també fem un descompte. Però el preu bàsic de ruta són 25 euros.
Estem acabant, hi ha una cosa que sempre, quan parlo amb gent com tu, m'agrada constatar, no? Que és, aquesta emprenedoria, que significa inventar-se possibilitat, i tu vas veure això no sé on, devies...
A Calella, Calella de Palafrugell.
Veure una cosa, aquí hi ha una idea que pot funcionar, no? Evidentment n'hi ha que dibuixar un negoci, n'hi ha que dissenyar-lo, n'hi ha que fer-lo factible, etc. Però sempre n'hi ha una part, o almenys sempre m'ha semblat veure, i molta gent que ve a l'internauta amb projectes d'emprenedoria se li veu, de plaer, no? De goig, no? No sabria definir-ho com,
sí,
no? De...
Sí, sí. En aquest cas, més que mai. És a dir, pensa que nosaltres ara ja som quatre socis. Aquesta empresa la vam començar a nivell familiar, amb la mare dels meus fills i jo, i al final tenim dos socis més que també s'hi han afegit. Els quatre tenim la nostra feina. Jo tinc diverses empreses, els altres també tenen les seves, vull dir que cadascú té la seva feina. Això és una mica el nostre, la feina relaxada de plaer. És a dir, ens motiva més el que tingui èxit en si que no pas que guanyem més o menys. És a dir, el que sí que hem dit és, home, que no ens posin a posar diners. Però mentre de moment es vagi pagant, perquè ja veurem, d'aquí 5 anys a millor això fa un creixement espectacular i ho disfrutarem d'aquí 5 anys a nivell econòmic, o no, però de moment que ens ho haguem passat bé. És a dir, si no hi guanyem un duro, almenys que ens ho haguem passat bé. Però bueno, fins i tot a nivell econòmic és rendible. Evidentment, en aquest cas concret és totalment un tema de plaer. Jo, a més a més, et diria una cosa. Aquesta empresa és una mica especial en diverses coses. Una és l'origen. És a dir, l'origen, com et dic, va ser veient un noi, un jove, que portava una màquina d'aquestes a Calella, però va ser parlant amb els meus fills. Les meves dues filles ja tenen gairebé 16 anys, i sempre, com que sóc empresari i de tarannà empresarial, doncs sempre els dic, home, feu el que vulgueu, però si voleu muntar una empresa, jo us ajudaré, el que vulgueu, però jo us ajudaré. Llavors, al veure això i parlar amb els meus fills, ens vam animar entre tots, a dir, va, per què no muntem una empresa d'això? I va començar així. Fins i tot, el nom de Giracat és el nom que ha triat el meu fill de 8 anys, perquè vam fer un brainstorming a casa, i al final el que més ens va agradar a tots va ser el del meu fill. Per tant, aquesta empresa, si triomfa, doncs el meu fill en 8 anys ja haurà triat el nom d'aquesta empresa. Per tant, per mi hi ha molt, una càrrega, anem a dir, emotiva molt important, sobretot pensant en els meus fills. És un negoci que els hi poso a disposició, que de moment l'estic disfrutant més jo que ells, però hi ha dies que venen i m'acompanyen, tot i que encara no tenen els 16 anys i per tant no professionalment, però ja m'acompanyen, i ja comencen a veure doncs, això, la gent que vol, que busca, comencen a tenir contacte amb gent, vull dir que jo crec que això és interessant, i per tant ensenyances n'hi ha, i després que jo els explico tot, mira, ara farem això, farem l'altre, què us sembla, els hi pregunto, és a dir, hi ha hagut alguna decisió molt important que l'he pres tenint-los en compte ells també, és a dir, fem això o no ho fem? I al final no ho hem fet perquè ells tampoc ho han vist clar, jo no ho veia clar, però ells tampoc ho han vist clar, els tres, a més a més, els tres fills que tinc. Vull dir que, bueno, en aquest sentit és una empresa una mica singular, Després els altres socis també, evidentment, tenen la seva capacitat de decisió. Però sí, sí. Vull dir que aquest negoci és una mica la joguina de tots quatre, sobretot dels que van començar, però els altres també s'hi han apuntat una mica amb aquesta idea.
Sí, sí. Està molt bé. Joan Canadell, soci fundador de Giracat, www.giracat.cat, qualsevol de vostès que tinga interès en pujar a una màquina d'aquestes, a un SPU, això ho he de llegir perquè és molt complicat.
Monocicle elèctric.
Self-balancing unicycle. Qualsevol de vostès que tinga ganes de pujar ahir damunt i de fer una ruta o de fer una festa o de fer, en fi, totes aquestes activitats que feu. Joan, com sempre, gràcies per la feina que feu i per haver volgut participar en aquest programa.
Si a vosaltres. Moltes gràcies.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Després de molts rumors i especulacions, la unió entre Niantic i Pokémon s'ha materialitzat i els amants de la coneguda saga podran gaudir de l'aplicació Pokémon Go, ja disponible per Android. Ara mateix només està disponible en alguns països com Austràlia, Nova Zelanda, el Japó i els Estats Units, i no se sap quan arribarà a casa nostra. Es tracta d'un joc de realitat augmentada, ja que a través de la càmera del mòbil es pot explorar l'entorn i així caçar nous Pokémons. Els robots ja netegen el terra, cuinen i fabriquen tot tipus de productes. Ara, la Universitat de Tilburg, a Holanda, ha desenvolupat el primer robot que pot interactuar amb nens en edat de preescolar i els ensenya holandès i anglès. De moment es tracta d'un programa pilot que s'ha aplicat a nens de 5 anys en diferents famílies, però pot ser el primer pas cap a un nou tipus d'aprenentatge. La tecnologia penetra de mica en mica en el nostre mobiliari i el màxim exponent és aquesta tauleta en forma de taula que ha patentat Neti. Els seus creadors expliquen que és resistent a l'aigua i als impactes gràcies a la protecció de vidre i té 42 polzades en alta definició i és multitàctil. És a dir, està pensada perquè interactuïn diverses persones al mateix temps. Òbviament no és una tauleta, és tot un ordinador. A dins hi trobem un equip amb processador Intel Core i5, amb 8 GB de RAM i 120 GB de memòria. Això sí, té un preu de 5.000 euros.
En Joan Jofre t'ho resol.
Bon dia, Joan.
Bon dia.
Com va la setmana?
Bé, i els qui ens escoltin veuràs que aniran molt millor després d'haver-nos escoltat, perquè els hi donarem activitats.
Si fas promeses, les has de complir.
Els hi donarem activitats perquè s'ho passin bé aquestes vacances.
Formació i oci, no? Vens a
formació i oci. És a dir, perquè, a veure, quan no és estructurada i quan no és reglada, la formació és molt divertida.
I si és digital?
I si, a més, la pots fer, quasi et diria, que a la vora de la platja, mentre vas sentint les onades...
Bueno, llavors fantàstic, però llavors no aprendrem gaire. Però bueno, podem fer formació digital, no?
Hem d'explicar per això, de totes maneres, que estar en una tauleta al costat de la platja té bastants inconvenients.
Home, uns quants.
Un, que el sol no et deixa veure bé el contingut. I dos, que la sorra ratlla la tauleta, que és un...
I si se't mulla, ja n'hi diem.
I si se't mulla, ja no t'ho diu. Va,
comencem. Deixem. Un estiu de formació, sí, eh? Ens
un estiu de formació. Llavors us vull explicar, primer de tot, n'hi ha molts, però el que a mi més m'agrada és el del iTunes University.
Què és iTunes University?
Això són cursos de formació que publica, entre cometes, Apple, dins de l'iTunes. Per tant, l'únic que necessiteu per seguir-los és un iTunes si teniu un ordinador i una app si teniu un mòbil o una tauleta, si teniu un mòbil d'Apple o una tauleta d'Apple, i res més.
Val. I això ens dona totes les eines per poder...
Això ens dona totes les eines. Ells presumeixen que tenen més de 350.000 cursos online.
Déu-n'hi-do.
De les millors universitats, museus... Bé, tu mateix, el que vulgueu xafardejar, bàsicament en anglès, però també n'hi ha en castellà, hi ha en molt pocs, però n'hi ha en català. O sigui, podeu anar remenant, n'hi ha en xinès, si també voleu fer...
Aquí cadascú, amb l'idioma que vulgui.
Habilitat amb el xinès.
Posa'ns alguns exemples, que aquí em portes alguns.
Abans de posar exemples, hi ha un malentès. La gent es pensa que això de l'iTunes University, com que hi ha la paraula University al darrere, són cursos molt avançats.
I no.
Hi ha cursos de primària, hi ha cursos de secundària, hi ha cursos de doctorat per posar tots els...
D'acord.
Tot a l'abast. Jo, pels cursos de primària i secundària, per exemple, les escoles públiques de Nova Zelanda tenen tota la seva formació a la Universitat d'iTunes.
Totes les escoles de Nova Zelanda ho posen a...
Les escoles públiques de Nova Zelanda, que són pràcticament totes, estan allà.
Déu-n'hi-do.
O sigui que si voleu fer un tercer d'ESO de Nova Zelanda, ho trobareu.
Ho podem fer.
Ho podeu fer.
Però llavors tenim l'educació superior,
Per educació superior. És a dir, si voleu presumir que heu estudiat a l'MIT, o MIT, també conegut, el famós MIT de Massachusetts, hi ha una cosa que es diuen OpenCourseWare, que és una mica així com cursos oberts sense haver de pagar res i gratuïts, i podeu apuntar-vos als cursos que vulgueu. Per exemple, jo us recomano, per exemple, si voleu fer programació, hi ha un que és d'introducció a la programació i als ordinadors.
I és gaire complicat?
Gens complicat. Diu que són 24 lliçons, 50 minuts més o menys cada lliçó. El que tenen és una pantalla, després exercicis, tu escoltes el professor com va donant la lliçó.
Sí.
I diuen que qualsevol persona sense cap noció prèvia d'informàtica pot seguir el curs. Bueno, i pot acabar fent un petit programet.
Ho podem provar.
Bueno, però és que si sou de l'altra banda, humanitats i coses d'aquestes, he trobat un que diu Monteverdi, de Monteverdi a Mozart, que és fantàstic.
Un curs d'història de l'òpera o què seria?
No, un curs del clavicordi.
Del clavicordi, És molt especialitzat, aquest.
Bé, escolta, jo vaig posar coses rares, perquè després hi ha els de Stanford. Els de Stanford són molt coneguts per la seva tecnologia, però ja he trobat un curs de cinema on parlen de, es diu The Film Experience.
Sí.
El curs és del 2007, però clar, és que no cal que sigui un curs del 2015.
No cal.
Un curs del 2007 que parla de Keaton, de Chaplin, clar, com que parla de gent de
història
del
cinema.
I et comenten les pel·lícules.
Aquest me l'apunto.
Sí, us podeu trobar coses que us serveixin pel que vulgueu. I sobretot, deixo pel final,
quin?
Si voleu presumir d'haver fet un curs a Harvard, Harvard no és broma.
Poca broma amb Harvard, eh?
Poca broma. Són 81 sessions, això sí. És a dir, no...
I de què és?
És de ciència i cuina.
Ciència i cuina.
Ciència, és a dir, com s'aplica la ciència i la tecnologia a la cuina. És un curs que va, sobretot, va pilotar en Ferran Adrià.
Ciència
també
i cuina...
També està els germans Roca, està la Ruscalleda. O sigui, hi ha molts... Molta gent de per aquí.
Hi ha molta gent, bueno...
Llavors, normal, deixa'm explicar que a mi el que m'agrada més de tots ells... Bueno, escoltareu el Ferran Adrià parlar en castellà i una traducció a continuació. És a dir, en Joan Roca parla en català. El seu curs, hi ha un que també li va
traduir. Aquests els podríem entendre sense necessitat de saber anglès.
Sí, sí. Llavors, jo he escollit un de l'Enric Rovira, que pels qui no el coneguin és un senyor que en sap molt de xocolata.
Ah, sí?
Sí, que parla de... exploració de les textures de la xocolata.
Caram.
És a dir, com, i parla de la ciència, eh? Mm. Com la textura t'influeix quan tu el menges. Després n'hi ha un altre que li recomanaríem a en Vicent, que és el de la paella.
Però hauria de ser valenciana, eh?
És com afecta la transferència del calor a la paella. I hi ha una quantitat de fórmules físiques que fa fredar.
Déu-n'hi-do.
Bueno, jo us deixo aquí un petit esquema de com la calor afecta el funcionament de la paella.
No sé si això a València ho tenen clar, però potser se'l poden mirar, però segurament ja ho saben.
Sí, suposo que d'aquestes coses en saben. Però no només ciència. Hi ha els del Guggenheim de Bilbao, també hi són, els del Prado també hi són.
És a dir, trobem museus també?
També museus. Els del Guggenheim tenen totes les exposicions que fan, els del Prado moltes d'elles.
I totes les podem veure online?
I totes les podem veure online.
Déu-n'hi-do.
I... aquí tenim les universitats d'aquí, si seleccioneu idioma català...
Quines universitats trobem?
Totes. A veure, jo he trobat la Politècnica de València, la Ramon Llull, la UOC, la Jaume I... la UPC, la Pompeu Fabra, és a dir, és que me les he trobat pràcticament.
I deuen ser totes.
Totes.
I ara ens parlaràs del Coursera.
Sí.
Què és el Coursera?
Coursera és una cosa bastant similar al University de iTunes, mm-hmm. que el que fa és et dona un grapat de cursos també, no tants com el de iTunes. També hi ha moltes universitats que donen aquests cursos.
Sí.
I que normalment són pagant.
Val, perquè els d'iTunes no eren pagant?
Els d'iTunes són tots gratuïts.
Tots gratuïts.
Tots.
I Coursera ja ens n'ofereix, però alguns en pagament.
L'únic que necessiteu amb els d'iTunes és molt d'espai amb disc perquè no ocupen molt d'espai. Clar, si us baixeu 81 capítols de ciència i cuina, necessitareu espai amb disc.
Et pot ocupar uns quantes gigas, eh?
Bé, llavors els de Coursera són pagant si voleu un certificat. Mm. Però quan seleccioneu, això no ho expliquen fins a l'hora que aneu a pagar. Mm. Quan seleccioneu el curs i dieu sí, el vaig a contractar, surt un missatge que et diu si el compres, aquí he posat un de filosofia antiga d'Aristòtel i els seus successors, un tema d'actualitat.
Un tema fàcil, eh?
Sí, fàcil i d'actualitat, que costa 42 euros.
I amb això et donen un certificat?
Amb això, això fas el curs i donen un certificat i et controlen que tu vagis aprofitant el contingut del curs. Si tu vols el curs... exactament el mateix contingut, sense certificat, és gratuït.
Bueno.
Depèn.
Aquí està, sí.
Cadascú decideix.
Si vols el certificat, pagues, i si no...
El certificat val 42 euros.
Val.
Vosaltres mateixos. Va, després, per aprendre'n coses. A veure, hi ha el Learning English de la BBC. Aquests porten des de l'any 43
aquest és molt
ensenyant
famós.
Anglès.
Aquest és molt famós.
I està tota la documentació està online perquè vosaltres pugueu tornar... parlant perfectament l'anglès.
Hi ha moltes escoles d'anglès inclús que el recomanen.
Que el recomanen. I hi ha un apartat per professors que es diuen Shakespeare Speaks que et donen material pels professors.
Perfecte.
O sigui, si en lloc d'aprendre sou professors també podeu trobar moltes coses. Després hi ha un altre conjunt que es diuen Actívate, que són uns cursos de Google però són només de continguts digitals, de continguts de xarxes socials i totes aquestes coses, que també són gratuïts i que estan molt bé.
Perfecte.
Si el que us interessa és el tema de màrqueting digital, comerç electrònic...
Aquest estaria més enfocat en aquesta branca.
És només per aquesta branca. Però després hi ha els del Khan Academy.
I aquests són més enfocats al disseny.
Jo he posat l'exemple del disseny perquè és molt bo, perquè he trobat un curs de disseny que l'ha posat Disney, que és un curs de com treballen els de Pixar per fer animacions.
Molt interessant.
Que és fantàstic.
És fantàstic, eh?
Tot I també és gratuït. Bueno, amb aquests del Khan Academy, per exemple, podeu aprendre els orígens de l'àlgebra.
Mira, si vols saber d'on ve l'àlgebra...
I d'on ve el nom i totes aquestes coses. Bueno, abans he parlat de la BBC, però d'idiomes n'hi han...
A veure, segurament idiomes és el que més vol aprendre la gent de forma online, no?
I el que més trobarà la gent.
És el que més hi ha varietat ja, no?
Trobareu molta, molta, molta cosa.
Però de què ens parlaràs tu?
Mira, hi ha un que es diu Busuu per aprendre anglès.
Val.
Que té un sistema premium i un sistema gratuït. I amb el gratuït, doncs mira, vas fent la teva cosa i si us agrada el sistema, podeu contractar el premium. Que, bueno, us dona moltes més coses, una aplicació mòbil... I tot
a partir de 5 euros, més o menys.
Sí, tampoc és res de l'altre món.
No és,
però també teniu no un molt, que es diuen Lingualia, que també estan bé, però... És a dir, remeneu, tots aquests us donen la formació gratuïta. Feu una classe, proveu a veure com funciona, i segons us interessi més un o l'altre...
Continues o no, o vas canviant.
O vas canviant. Després hi ha un altre sistema, que és diferent. Hi ha uns que es diuen Writeful, que són molt divertits. Aquests es dediquen a corregir-te l'escriptura del teu anglès.
Fantàstic.
Però el sistema és molt bo. És a dir, tu els hi poses una frase, no massa llarga,
sí,
i ells comparen la teva frase amb el que s'ha escrit en anglès a llibres de Google, tot el reservatori de Google, que és...
És a dir, és com un Google Traductor, però el que fa és perfeccionar-te la frase amb base
exemple. No tradueix. Et compara la teva frase amb el que molts han escrit abans.
D'acord.
I et diu, aquesta frase, tal com tu l'has escrit,
sí,
la gent l'ha fet servir 85.000 vegades. Dius, bueno, no em puc equivocar massa.
Bueno, pot ser com un joc, no? Gairebé.
Sí, si els escriptors han posat això 85.000 vegades, l'ha d'haver escrit bé.
tampoc ets gaire original, pots pensar.
O no ets molt original. Però després hi ha un altre... que és, també pels que ja en saben,
sí,
que és un recordatori. Hi ha un, us he posat un que es diu Daily Vitamin, d'una acadèmia d'aquí de Barcelona, que es diu Sigura,
Sigura,
que el que fan és que cada dia t'envien una petita lliçó, no et costa més de 5 minuts del teu temps.
D'acord.
I és un recordatori de coses que segurament ja saps, però que te les refresquen.
Bueno, és com anar fent recordatoris.
Anar fent recordatoris. I això t'ho envien per mail. I llavors hi ha uns altres que ara s'han posat al dia amb les tecnologies, que es diuen BOA, que et subscrius en el seu canal de Telegram i et van enviant lliçons, lliçonetes petites, o un text de mitja pàgina, que tu pots llegir 5, 6, 7 minuts, i també és un recordatori, però és per gent que ja en sàpiga. Un te l'envien per mail, l'altre te l'envien per Telegram.
Molt bé.
I escolta, hi ha...
I... Trobareu recursos per comentar, no?
Sí, he trobat una molt divertida, que no sabia jo que existís aquesta web, que es diu La Cola del Paro.
Ojo, La Cola del Paro.
La Cola del Paro, i us poso aquí el link, que tenen recursos de cursos gratuïts. El que et diuen és, anem a donar sistemes perquè milloreu el vostre coneixement, que vosaltres també els podeu utilitzar si no esteu a l'atur, és igual, no cal que estigueu a l'atur.
Però no està enfocat a gent que està a l'atur, que té molt temps, no?
I que vol aprendre. I que vol aprendre.
Molt bé.
Moltes vegades us envien a cursos d'una altra web que es diu Aula Fàcil. També és un grup de gent, aquests us els deixo al final, perquè són un grup de gent que tenen moltes coses molt, molt simples. Per exemple, podeu fer un curs de pilates bàsic.
Mira. Sí. Mira, ara que ve l'estiu, es pot provar?
Sí, per fer l'operació tanga.
Exacte.
Jo ja estic preparant-me el tanga. Per aquest estiu.
I què més ens pots comentar?
Això era una mica tot. És a dir, però jo el que us comento és que remeneu en tots aquests links, que n'hi ha molt, no us centreu en un tema, potser... És a dir, jo el que us aconsellaria és que no us dediquéssiu a la feina aquest estiu.
És a dir,
si sou... escriptors, no busqueu un curs d'escriptura millor.
Busqueu un curs de Pixar, un curs de cuina, qualsevol
cosa... El de la paella, per exemple.
Qualsevol cosa que no et faci pensar en la feina.
Exacte. Que pugueu estar a la platja i quan li doneu voltes al tema, digueu, no, no, Diu, jo ara estic aquí sentint les onades i la sorra ratllant-me
el meu iPad.
Però vaja, sobretot això. I el dels idiomes, com que possiblement, segons on estigueu, tindreu gent al costat, a lo millor no necessiteu connectar-vos a cap web per practicar idiomes.
Exacte.
A lo millor amb el senyor o la senyora del costat o amb el nen que va amb la pala podeu fer pràctiques.
Amb el contacte directe a vegades és millor. Perfecte. Doncs la setmana que ve més, no?
La setmana que ve més.
Perfecte.
Estudieu força.
Adéu.
El verí és dolç, passa com l'aigua. No és que em convingui, però una mica més no mata. No puc dir no, la temptació és molt gran. I saps molt bé com fer-me entrar al teu ball. Si ho demanes, jo vindré i apartaré l'escepticisme. I tu em diràs, tot anirà bé. Jo mai més ho posaré en dubte. La sang em bull i el món s'apaga. Vull penedir-me'n, però de moment m'encanta. No puc deixar de donar-te la raó. Ho has demostrat en repetides ocasions. I si ho demanes, jo vindré i apartaré l'escepticisme. I tu em diràs, tot anirà bé. Jo mai més ho posaré en dubte. Tot el que tu em dones em crema i em consumeix a poc a poc. És massa bo, és massa perfecte per no cremar-se en aquest foc amb tu. Jo vindré, si m'ho demanes, jo vindré i apartaré l'escepticisme. I tu em diràs, tot anirà bé. Jo mai més ho posaré en dubte.